Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure parlarem de les dificultats a l'hora de meditar i per què hi ha gent que llança la tovallola. Em costa meditar. I és que a l'ofici de viure ja fa gairebé 15 anys que parlem a fons de la meditació. Vam començar amb una secció diària amb el monjo budista Ricard Rollán en una època en què la meditació encara no estava de moda. I hi havia gent que ens deia: m'agrada la vostra secció de relaxació. És a dir, que en aquell moment i encara es confonia meditació amb relaxació. Tot ha canviat, avui podem dir que la meditació fins i tot està de moda, però en canvi hi ha força gent que llança la tovallola o que no continua amb aquesta pràctica. Diu: la meditació no està feta per mi, o jo no estic fet o feta per la meditació. Diu el psicòleg argentí Juan Armando Corbín: la meditació és una pràctica mil·lenària que està experimentant una gran popularitat a Occident, perquè són molts els beneficis que porta per al benestar mental i emocional, i és molt útil en la situació actual. Però meditar no sempre és fàcil, especialment al començament. Requereix disciplina i pràctica per fer-ho bé, i per molt que aparentment no demani gaire al nostre físic, també exigeix un esforç. No hi ha res de franc en aquesta vida, però si coneixem tot el que la meditació pot aportar-nos, és probable que sentim la necessitat d'anar-nos familiaritzant amb les seves tècniques. Diu en Josep Maria Clopés, que avui ens acompanya a l'ofici de viure juntament amb en Manel Saltó, que tastar què és la meditació es pot fer molt fàcilment. Ho experimentem arreglant-nos davant el mirall, caminant, pintant un quadre. Això són flaixos de meditació, diu en Josep Maria Clopés. Són transcendències pures, i aquí emergeix una gran qualitat mental. Replicar-ho cada dia de manera sistemàtica requereix una metodologia. I és aquí quan hi ha persones que llancen la tovallola, que diuen que es posen nerviosos o nervioses, o que no noten efectes de manera immediata. Avui volem parlar d'aquest, entre cometes, fracàs de la meditació per a algunes persones. Fins a quin punt tothom pot practicar meditació o no? I què fer quan surten ja els primers entrebancs? Avui a l'ofici de viure em costa meditar.
Sal·lusti. Vigilant, treballant i meditant, totes les coses prosperen.
Soc Míriam Subirana, escriptora, coach, formadora d'indagació perceptiva, mestra de meditació, autora de diferents llibres de meditació. Per meditar hem de trobar un camí, una manera que ens ajudi a sortir de la ment discursiva, del bla 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 mental. Sortir d'aquest discurs intern que un es diu a si mateix: és difícil, no puc, és avorrit, és impossible. Pot ser a través de la respiració. Inspirar conscient i profundament. Centrar-nos en el moviment suau de l'aire que entra i que surt del cos. Ens porta a ser aquí amb nosaltres. Pot ser a través de la visualització. Per exemple, veure l'horitzó del mar, l'horitzó de les muntanyes i sentir la calma. Doncs les imatges estan associades a experiències i poden ser un recurs bo per l'inici de la meditació. Pot ser a través del mantra, de l'afirmació positiva, d'unes paraules plenes de sentit i de significat. Pot ser també a través de la percepció, com quan anem al bosc i percebre, sentir, donar-nos compte de les fragàncies, els colors i la calma. Assentar-se i percebre. Obrir els sentits i percebre. No observar i analitzar, que ja és una activitat mental, sinó percebre el ser aquí. No buscar resultats. Doncs no és una tasca més on hem d'assolir objectius en la meditació. És estar present, conscient, gaudint de ser aquí, ara, sense anar al passat, sense anar al futur. Ser aquí.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Avui a l'Ofici de Viure em costa meditar amb dos professors de meditació, en Josep Maria Clopés, d'Executive Meditation. Josep Maria, benvingut. Gràcies per tornar al programa.
És un plaer sempre estar aquí, Gaspar.
I en Manel Saltador, el plaer també és nostre de rebre-us a casa. Benvinguts a casa, Manel.
El plaer és meu, com sempre.
Professor de Mindfulness, Meditació Vipassana, manelsaltor.com és el seu web i executivemeditation.cat, el de Josep Maria Clopés. Com està ajudant la meditació les persones que vosaltres coneixeu, que són moltes, que estan meditant? Com els està ajudant en aquesta època, Manel, Josep Maria, la meditació?
Bé, en l'època que estem passant, et refereixes, eh?
Sí.
L'època d'aquesta pandèmia, doncs els està ajudant molt, perquè en el moment que estem vivint ara, que és un moment de molta confusió, de molta incertesa, el fet de poder meditar i poder centrar-se en les coses i no deixar-se arrastrar per totes aquelles emocions i aquells pensaments negatius que repeteixen una vegada i una altra, és la gran manera de poder viure i de poder estar des d'una base molt més tranquil·la. No vol dir que la realitat és la que és i deixa de passar el que passa.
Clar, no vol dir negar la realitat.
No, al revés, és acceptar-la, però acceptar-la des d'un espai on tu estàs molt més tranquil. És com buscar un espai de tranquil·litat per poder viure allò que està passant.
En Manel Saltó parlant amb la mascareta i fent-ho també de manera tranquil·la, malgrat l'obstacle que suposa...
Sí, he fet tota una formació durant tota la pandèmia perquè he seguit fent coses presencials i sobretot coses que tenia amb empreses i això, i ho he tingut que fer amb la mascareta i la veritat és que al principi em va costar molt, però ara... Bé, ho accepto. Ho vaig tenir que, realment, va haver un moment que també vaig tenir que acceptar jo mateix que no l'estava acceptant.
Ah,
i en el moment que vaig fer aquest clic vaig dir, vinga.
Que bo, acceptar que no ho estava acceptant. Això ja és el súmum del mestratge, eh?
Sí.
En Manel, en aquests moments, ja ha portat 3 PCRs fets, eh?
Sí.
I en Josep Maria Clopés, com veus tu també amb els teus clients?
Alumnes.
Que els està ajudant la meditació?
Bé, sí, estic totalment d'acord amb el que comenta el Manel. La meditació és la generació d'un estat de calma i de pau i serenor molt profund que després reverteix en totes les activitats personals. Jo crec que hi ha dues dimensions molt importants. La primera és la consecució d'aquest estat de calma interior. I com a conseqüència d'això, agafes una perspectiva. Vull dir, s'amplia la teva perspectiva, agafes distància davant els fets. I això et permet una millora en la presa de decisions. Des d'un punt de vista més intel·ligent, més creatiu, no? I més obert. Aleshores, totes les persones que, doncs, amb les que jo treballo, que fem cursos de meditació i estan implicats, tothom ho diu, absolutament tothom. Diu, sort en tinc de que estic meditant. I això què significa? Significa que la presa de decisions i la gestió del moment de la incertesa, com comentava en Manel, és molt superior. I és una eina que es convertirà fonamental, imprescindible, per la transformació de la pròpia societat partint de l'individu.
Vull dir que està de moda la meditació, com dèiem en començar, però segurament està de moda perquè és una necessitat, eh? Perquè ja ho necessitàvem, ja era hora.
Sí. Bueno, una cosa és que sigui una necessitat, però al final és que també que es creï aquesta necessitat, perquè clar, pot haver-hi una necessitat, però si no n'ets conscient de que la necessites, llavors és, si en el moment que n'ets conscient i comences a crear-la, és quan hi crides i quan hi vas, no?
En Josep Maria Clopés, en aquest programa, recordo l'any passat que ens havies esmentat els índexs de fracàs de la meditació, no? Molt elevats, deies, i molta gent que ho deixa córrer. I avui volem parlar d'aquest deixar-ho córrer, no? Per què els costa a determinades persones la meditació? Bé, potser abans de res valdria la pena aclarir també aquest dubte que plantejàvem en començar, si la meditació està feta per tothom, eh? Josep Maria?
Sí, per suposar, la meditació, aviam, hi ha que diferenciar dos temes aquí. A vegades ja ho hem comentat, que es para, una cosa és la pràctica d'una metodologia sistemàtica que té, popularment li diem meditació, i una altra cosa és la meditació. La meditació no és una metodologia, és un estat mental i físic, psicològic i fisiològic que en generem. És un estat, des d'un punt de vista mental, doncs, de silenci molt profund, de claretat mental intensa i de benestar, juntament amb un estat de repòs i de relaxació molt profund. És un estat, de medida alerta, amb profund descans. Assolir això de manera sistemàtica, vol dir amb garanties d'èxit cada vegada que ho vulguem fer, és quan necessites una metodologia que popularment en diem meditació i que hi ha moltes tècniques que permeten assolir aquest grau d'estat. És la probabilitat d'arribar a aquest estat de meditació. I la teva pregunta anava en direcció, perdona?
Si està feta la meditació per tothom.
Disculpa, sí. Sí, per suposat. Per suposat que ningú tingui el menor dubte d'això, d'acord? Tothom té la capacitat de generar aquest estat. Aleshores, està feta per tothom. Per què hi ha més dificultats i per què la gent pateix a l'hora de... Essencialment, per dues grans dimensions. Primer, per falta de coneixement de totes les implicacions físiques i psicològiques que suposa crear aquest estat. Falta de coneixement, per una banda, i després hi ha un altre tema aquí molt delicat, que és el temps. I has de dedicar-hi un temps.
No? Sí.
I moltes persones es tiren enrere perquè encabir un temps de dedicació durant el dia, malgrat fins i tot que es pot entendre els beneficis, els hi costa.
Els beneficis són a curt termini o a llarg termini? Ho dic també que perquè potser aquestes persones volen resultats immediats.
Els beneficis, nosaltres treballem amb uns 70 indicadors que es mesuren durant els programes de formació. La majoria són a curt termini, tot i que n'hi ha a mig termini i a llarg termini. A mig termini que seria doncs, 6 mesos, no? 1 any, no? A llarg termini ja seria a partir de 2 anys, 3 anys. No? Curt termini és pràcticament immediat, vol dir immediat, ja. El que dura normalment un programa de formació adequat, no? Durant unes 7, 8, 9 setmanes és el que podria ser.
Això en el cas de la metodologia, de la tècnica que ensenya en Josep Maria Clopés, basada, si no m'equivoco, amb el Raja Yoga.
En canvi,
tenim en Manel Saltor, que veu de la meditació Vipassana. Estàs d'acord amb el que ha comentat en Josep Maria?
Totalment d'acord. Jo crec que absolutament tothom pot meditar. Jo m'he trobat fa més o menys que ensenyo 20 anys, que medito més, no? Però 20 anys més o menys, eh? I m'he trobat tot tipus de gent. He treballat amb tot tipus de gent amb les dificultats més grosses, des de, no sé, toxicòmens, nanos autistes, gent que podries dir, ostres, aquesta gent realment té... I sempre hi ha una manera de poder entrar. El que passa és que has d'establir quina és la comunicació, quina és la manera d'entrar d'aquella persona. I les maneres... Hi ha moltes mètodes, que ho estàvem parlant ara, el Josep Maria ho parlava, hi ha molts mètodes, moltes... Però al final jo trobo que cada persona, és la meva experiència particular, que cada persona té un mètode molt personal, per dir-ho així. Hi ha persones que tenen una capacitat de dispersió brutal. I aquestes persones s'ha de contrarrestar, és com el tema de la dualitat, de contrarrestar-la amb algo que realment significa una concentració. En canvi, hi ha certes persones que són que al revés, que necessiten començar des d'una cosa més petita i començar a expandir. Hi ha moltes maneres de fer-ho. Però jo trobo que absolutament tothom té una manera de poder entrar.
Pema Chodron. No ens asseiem a meditar per convertir-nos en bons meditadors, sinó per estar més desperts a la nostra vida quotidiana.
Chodaya
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio estem fent un programa dedicat a les persones a les quals els costa meditar. Diu Jenny Moix, psicòloga del programa, el seu llibre Mi mente sin mi: es fa complicadíssim dirigir l'atenció si anem de pressa. Per això, si volem entrenar la capacitat de gestionar el focus, hem de començar per anar a poc a poc. El fenomen que la ment va per davant del cos es percep més si anem accelerats. Les presses promouen que els pensaments vagin anticipant el pròxim pas. Aquesta acceleració acostuma a ser la causa que deixem les coses a mitges per passar a la següent activitat, o almenys que no les acabem completament. Si no estiguéssim anticipant, no saltaríem d'una activitat a una altra amb aquest frenesí. Podríem tancar abans d'obrir, guardar els papers del que hem tingut entre mans, netejar la cuina després de cuinar. Jenny Moix també ha escrit: vaig començar a meditar en 5 minuts, 5 minuts eterns. M'asseia amb els ulls tancats, però n'anava obrint un de tant en tant dissimuladament i mirava el rellotge. No es movia. Romandre allà asseguda amb l'atenció clavada en la respiració aturava el temps. La terra deixava de girar. Ara, 3 anys després, medito 45 minuts i a les meves neurones els sembla que només han passat 5 minuts. Einstein tenia raó, el temps és relatiu. El cas de la Jenny Moix, doncs, és un cas en què, bé, com hem pogut comprovar, ella ha interioritzat la pràctica de la meditació i la practica i la divulga. En canvi, també hi ha altres psicòlogues apreciades per aquest programa que darrerament he vist que les xarxes socials publicaven que no podien meditar perquè es posaven nervioses. Bé, aquest em poso nerviós o nerviosa mentre estic meditant i al final decideixo que no fa per mi la meditació. Tornaries a dir-los, suposo, Manel, el que comentaves abans, no? Que potser aquesta persona podria trobar una altra manera.
Jo diria dues coses. Primer, que aquesta persona pot trobar una altra manera, i és qüestió de que hi hagi una persona que et guiï, és molt important. Jo, per exemple, durant molts anys no la vaig tenir i vaig fer un camí, bueno, va ser el meu camí personal, però una mica erroni, per dir-ho així, fins que me'n vaig donar compte d'això fa molts anys, i llavors vaig començar a buscar què és el que feia erròniament, perquè sempre buscava una sensació que era molt agradable i només buscava aquesta sensació. O sigui, que hi ha moltes maneres de fer-ho, però una altra cosa diria també que justament meditar no és buscar un estat en concret. Meditar és poder veure si un en aquell moment està nerviós, pues observar què és els nervis i com respon el cos amb els nervis. Llavors, si allò que en a mi em fa estar agitat es converteix en un objecte de meditació, objecte d'observació, crea una distància amb el que està passant i començo a tenir aquesta capacitat d'observació. O sigui, que s'ha de, anem a dir, s'ha de canviar la perspectiva.
És a dir, efectivament, no? El fet que estiguis nerviós o nerviosa no vol dir que estiguis meditant malament.
No, ni molt menys, ni molt menys.
Ni el fet que t'adormis, tampoc, eh?
Ni el fet que t'adormis. És que hi ha una sèrie d'impediments, però hi ha 5 impediments que són molt estandarditzats dintre la meditació, que els hi passa a tots els meditadors de tot el món, de totes les cultures, i una d'aquelles, per exemple, és aquesta, el fet que t'adormis, la hiperrelaxació. Però també hi ha l'agitació, també hi ha el desig... Bueno, no sé si després en parlarem, però...
Val, doncs, en tot cas, queda clar que no... que no és sinònim de fracàs adormir-se, no?
No, al revés. De fet, en la meditació profunda, al principi hi ha 5 impediments, no? Que és el desig, l'aversió, aquesta hiperrelaxació o son, com vulguis dir-lo, mandra.
Somnolència.
Sí, somnolència. L'agitació, i després hi ha també el dubte. Vale? Doncs d'aquests 5, en el moment que comencem a calmar aquelles 3 capes, no? Que és el cos, les emocions, i comencem a calmar també una mica la ment, quan tot es comença a calmar, n'hi ha 2 que queden, que és justament l'agitació i la hiperrelaxació. I això és una cosa que ho anem equilibrant, i cada vegada hi ha menys hiperrelaxació, a vegada hi ha menys agitació, i al final arriba un moment que està tot molt equànim. O sigui que justament és una de les coses que has de treballar.
Josep Maria Clopés, què li diries a aquesta psicòloga que diu que es posa nerviosa meditant i que la meditació no és per ella?
Bueno, el mateix que li diria a totes les persones que experimenten el que acabes de descriure. Anem a puntualitzar algunes coses, no? Una cosa és la ment conscient i una altra la consciència. Meditar és obrir la nostra ment conscient a l'estat profund de la consciència, que és el camp basal de tota l'existència, i allà estem connectats amb tot l'univers. Obrir la nostra percepció, aquest camp profund d'existència, dins la nostra pròpia vida, requereix disposar dels recursos disponibles per percebre de manera fina aquest estat de consciència pura. Seria l'estat d'una plena alerta en la consciència. D'allà emergeix tota la intel·ligència creativa que després la projectem a la nostra vida, en les nostres activitats. Aquesta capacitat de portar el poder de la ment i del sistema nerviós a experimentar els estats fins a la nostra existència requereix que estiguin en bon estat. Què significa això? Que nosaltres tenim unes càrregues físiques molt fortes. Arrel de què? Dels hàbits quotidians de vida. Els nostres nivells d'activitat mental, d'activitat física, d'activitat emocional, com ha dit el Manel, que és un genera molta càrrega.
Sí. Vol dir que si la persona està molt nerviosa, allò també és un indicador, no?
És un indicador no de que està meditant bé o està meditant malament, sinó del nivell de càrrega interna que porta, que ve per molts factors. La majoria són externs, que es part. La majoria, i molt relacionat amb els estats, amb els hàbits de vida. Per això hi ha gent que es retira, hi ha gent que fa un canvi d'estil de vida per justament reduir els nivells de càrrega física. Aleshores, si tu tens molta càrrega física, no tens els recursos disponibles com per poder portar la teva atenció més enllà. Se li diu transcendència, anar més enllà. Llavors, les persones que intenten meditar, doncs, si no coneixen justament aquestes claus, saber doncs, com reequilibrar la càrrega física que tenen, la primera experiència que noten és els batecs, no, de la seva pròpia fisiologia. Poden haver-hi somnolències, pots quedar-te completament clapat, no? Això no significa que no estiguis meditant bé. El que significa és que el teu sistema nerviós no pot arribar a aquest nivell i desconnecta. Val? Però tot això és un procés d'informació, de formació i de desenvolupament de l'habilitat de portar els teus recursos perquè a un nivell de rendiment que et permet extreure la intel·ligència creativa que hi ha dins la pròpia natura, dins teu. No? Però què significa això? Que si tu no tens aquest coneixement, Gaspar, tu no saps en els diferents estadis que et trobes, escenaris que et trobes durant la pràctica de la meditació, abandones. Perquè, és clar, si la primera experiència és que no puc parar el cap perquè només tinc pensaments, la segona experiència és que tinc malestar físic, ja és difícil que avancis, però si a sobre t'adorms, ja abandones.
En el cas del malestar físic, clar, en el ioga és més fàcil perquè, entre cometes, bé, fàcil o difícil, tot és molt relatiu, no? Però vull dir que ja hi ha una informació, no? I la persona potser té un malestar físic, després hi ha una conseqüència que és que el mateix dia, el primer dia ja nota uns efectes físics importants, no? Unes conseqüències en el seu cos que potser no nota en la ment després del primer dia de meditar. No, no sé si esteu d'acord. Uh-huh. És més tangible la informació que hi ha al voltant del ioga, tot i que el ioga no deixa de ser una filosofia de vida i és meditació en moviment, de fet, però hi ha més informació i és més fàcil llançar la tovallola, crec, en la meditació que no pas en el ioga.
Sí. És que, de fet, fixa't una cosa, el ioga, a través d'uns moviments, estem treballant amb el físic, amb les sensacions físiques. En la meditació també treballes amb les sensacions físiques. De fet, les has de transcendir, perquè si no la sensació física és la que t'arrastra. Amb la qual cosa, hi ha persones, jo torno al mateix, hi ha persones que a través del ioga els hi pot facilitar més un estat de meditació. De fet, jo amb els experiments que he anat fent, hi ha persones que si abans de fer la meditació fan una asana o dues asanes de ioga, 15-20 minuts de ioga, els és molt més fàcil entrar a meditar perquè estan treballant a través de la sensació física. Va. I després, entrar a meditar en silenci, sentats, sense moure's, a través de la sensació física, com que tenen aquest pas previ, els és molt més fàcil.
Va. Sí, Josep Maria.
Sí, aquest és un tema molt bon, molt interessant, a més pels oients. Ioga significa unitat. Significa que la nostra ment individual s'identifica amb aquesta ment còsmica. Que la nostra ment individual s'identifiqui amb aquesta ment còsmica, aquest nivell basal de l'existència, implica que t'has de tenir els recursos de manera molt eficient per poder-ho fer. Vull dir que el sistema nerviós té que funcionar bé, la fisiologia té que estar calibrada i la ment s'ha de poder enfocar en aquest estat de silenci profund i de plena presència i de connexió. Llavors, el ioga ha tingut diferents evolucions, diferents etapes, no?, d'aproximació cap a la transcendència, d'ajudar-nos, no?, a portar aquesta ment conscient en aquest estat d'unitat, no? I la primera aproximació ha sigut una aproximació física i energètica. I aquí tens el Hatha Yoga, tens el Karma Yoga, el Kundalini Yoga, el Nidra Yoga, tot aquest tipus de iogues, no?, tan perfectes, no?, que et donen una consciència molt profunda i una gran capacitat d'alliberar la tensió i la fatiga acumulada per poder tenir els recursos i enfocar la ment en un estat de consciència pura. Això va anar evolucionant. No, el nostre univers no només és físic i energètic, també és autoconscient, no? Aquí apareix el Bhakti Yoga, ens dona aquesta percepció d'autoconsciència, no? I finalment apareix el Raja Yoga de Patanjali en el segle III abans de Crist, que planteja la ment profunda com l'instrument per arribar a un estat de consciència pura, però que integra tot el valor del yoga físic i del yoga energètic antic. D'acord? I efectivament, com tu dius, Manel, una bona pràctica física perquè un ioga, o sigui, que els oients ho tinguin clar, una pràctica, anem a dir, només de 20 minuts o de 30 minuts d'asanes de ioga acompanyades amb una mica de pranayama feta a consciència, genera una alliberació molt forta, perquè les fibres, el ioga és descansar, Hatha Yoga, descansar en una postura permet que les fibres s'obrin, entri la sang, i és un procés de neteja i de purificació de tota la fisiologia. I efectivament, després tens menys que depurar i la ment és més neta. És més fàcil entrar més directament, sense tants entrebancs, a l'estat de meditació.
O sigui, després dels àpats de Nadal, per exemple, no?
Bueno, després una comilona.
Sí, o d'un gran àpat i de beure molt cava, és impossible tenir la ment clara, això ja ho sabem, no? Això més o menys. Però, sense arribar a extrems, una persona que, per exemple, canviï la seva alimentació, tindrà també la ment més clara i més facilitat, per tant, per meditar? És a dir, l'alimentació afavoreix la meditació?
Sí. No només, o sigui, evidentment que sí, però més un sí rotund, però no només l'alimentació, és que són tantes coses, la manera com et despertes, la manera com t'alimentes de primera hora del matí, com ho fas, si ho fas amb presses, no sé què, un cafè amb llet aquí, un croissant allà i surto disparat, o si et sentes i et prepares el teu esmorzar, i aquell liquat, i aquell suc de no sé què, o aquell caldito, tot això és la qüestió de la intenció. La intenció al final modula l'experiència. Si tu tens intenció de viure de la manera més conscient possible i de posar-hi a través de l'alimentació, a través de les teves activitats, a través de la manera que parles i relaciones amb els altres, a través de totes aquestes coses, el que fa és que, evidentment, siguis molt més conscient i després, a l'hora de, per exemple, del que estem parlant avui, de meditar, sigui moltíssim molt més fàcil, no?
Wayne Dyer. Roman en silenci. Deixa anar el conflicte. Torna't pacífic. I recorda la bondat eterna que hi ha al teu interior.
Miriam Subirana ha escrit que la posició corporal correcta és d'una gran ajuda per aconseguir la tranquil·litat i estar ben desperts. És una posició asseguda o agenollada amb l'esquena recta, el tronc dret, el pit obert, de manera que el cap estigui ben sostingut, i això no provocarà tensions musculars. És bo parar-hi atenció, però no és necessari obsessionar-se amb la posició, ja que això distreu de l'essencial. Per tant, recomana a la Míriam començar la pràctica amb el cos deixat anar, relaxat, amb l'atenció centrada en la percepció. Hi ha gent que recomana centrar-la l'atenció en la respiració. Bé, també, com ens explicava en Manel, podem centrar-la en les sensacions corporals, també en un mantra, com fa en Josep Maria Clopés. Sigui com sigui, un altre dels obstacles és el cos i la postura. Hi ha gent que diu amb tanta incomoditat. Hi ha gent que, per exemple, se n'ha anat a un ashram o se n'ha anat directament a un lloc que els fan fer la postura del lotus, i la persona ja té una edat i la postura del lotus els fa mal per tot arreu, no? I ho deixen córrer. Diuen, jo no puc amb aquesta postura. Què els diríeu?
Que se seguin en una cadira. Jo és el primer que li diria. O sigui, no hi ha... a veure, hi ha tipus de meditació que es basen en una postura física, i ha de ser una postura en concret. No és el que jo practico ni ensenyo, però que sí, jo ho conec, això. Però, per exemple, pel que jo ensenyo, per exemple, o el tipus de meditació del Vipassana, és si una persona no pot... No totes les persones poden fer la lotus, el mig lotus, i no pot seure a terra per tota una sèrie d'inconvenients, doncs que segui una cadira. El que sí que és veritat és una cosa, i això està supercomprovat. Si el cos té memòria, i si s'estira el cos, comença a segregar doncs, tota una sèrie de substàncies químiques perquè ens adormim. Llavors, si m'estiro, ja estic fent la intenció de que probablement em quedi adormit. És com quan vaig a llegir un bon llibre i tinc ganes de llegir un llibre, no em quedaré estirat a llegir-lo. Em sentaré en una cadira i em posaré... És una intenció que fas amb el cos. Llavors, la postura és important, però no ens ha d'obsessionar. No hem de ser superrígids amb la postura, sinó ha d'haver-hi una postura, i si no la pots fer d'aquella manera... Doncs,
sí, en una cadira i ja està, i Santes Pasqües. Josep Maria.
Sí, aquesta és una molt bona pregunta. Mira, hi ha que recordar que la meditació essencialment és una mecànica mental. Aleshores, quina importància té la postura? Té una importància en el sentit de que sempre es medita assegut. Per què? Perquè si t'estires, tot el pes del cos recau sobre la columna. Pressiona la columna, afecta la mèdula i canvia el comportament del sistema nerviós. O t'adorms o es torna molt incòmode. No veureu pràcticament ningú, fora que estiguis en una situació postrat per enfermetat, que mediti estirat. Aleshores, meditem assegut simplement perquè el pes del tronc i del cap recau sobre la cadera i la columna queda lliure. Que no ens tenim que obsessionar amb la postura, estic d'acord, Efectivament es pot meditar perfectament amb una cadira. També us diré que el concepte antic o filosòfic o romàntic del meditador, això passarà a la història. I la meditació es convertirà en una eina tècnica, objectiva, no?, i que es practica en qualsevol moment, en qualsevol situació. Vull dir que pots fer-ho des de l'etapa del quarto de bany, o des d'un saló d'un hotel, no?, en què està passant gent contínuament, o, per exemple, en un aeroport, no?, o inclús en l'AVE o en el tren, etc. Vull dir, en tota mena de condicions. Vull dir, tanquem els ulls, no?, i engeguem una mecànica que essencialment és mental. D'acord? Llavors, el fet de poder meditar asseguts és el millor. Que la gent no s'obsessiona amb això. Simplement asseus, no?, i tanques els ulls, i comença una mecànica de dirigir la teva atenció.
Diuen, Manel, jo m'he trobat amb gent que tendeix a la rigidesa. Aquestes persones necessiten meditació que els ajudi a concentrar la ment, que cada vegada sigui la concentració més petita. Cada persona és un món, cadascuna necessita una manera de meditar diferent, com ens ha dit ja en començar el programa. No hi ha una fórmula que serveixi per tothom, insisteix en Manel. Hi ha persones que funcionen a l'inrevés i el tema de la concentració els angoixa. Llavors, en lloc de concentrar-me de cop, recomanes, Manel, a les persones a les quals la concentració els angoixa, que els fa la sensació que no es concentren, els recomanes una altra cosa, que és concentrar-se en la respiració, per exemple, no?, en algun element petit.
Sí, bueno, hi ha dues coses. Una cosa és la concentració i l'altra és l'expansió. Concentrar és focalitzar l'atenció en un punt i cada vegada més petit. I admet, jo ensenyo una metodologia, però bueno, una metodologia que són dos, entra per dos canals, hem de dir, dos diferències. I el que ens basem és d'una ment que té, d'una ment que està totalment enganxada, que és reactiva. El que fem és anar agafant un objecte de meditació, cada vegada el fem més petit, més petit, més petit, fins que al final queda en un punt, i aquesta focalització de l'atenció en aquest punt ens permet calmar el cos, calmar les emocions i calmar la ment per poder entrar dintre d'aquest espai que en Josep Maria estava comentant abans, no?, d'una consciència molt més profunda. Després hi ha l'inrevés. Què és? Jo m'assento i vaig a parar atenció. La respiració és un ancla. És un ancla que sempre la tenim, eh? En el cas de que us parlo jo, sempre la tenim. Però em centro, per exemple, en el que estan percebent l'oïda. i llavors a partir d'aquí una mica amb un altre sistema de percepció, per exemple l'olor, i a partir d'aquí a veure la sensació física, mica en mica vaig incorporant el que està passant en aquell moment, en aquell entorn on estic en aquell moment, ho vaig incorporant tot fins que tinc consciència plena de tot el que està passant en aquell moment. Però començo d'un punt petit, anar expandint a un punt gros. O sigui que és una funció inversa, anem a dir, no?
Estàs parlant de mindfulness?
Estic parlant de mindfulness, però... Sí, estic parlant de mindfulness. Però mindfulness, jo sempre ho dic, mindfulness és un estat imprescindible, de plena atenció, per poder lograr estats de concentració molt més. En budisme en parlem de hanas, que són estats de concentració, es graduen en hanas. Doncs per anar a hanas més profuns necessitem aquest mindfulness. És un estat imprescindible, però no ens podem quedar només en allà. Per assolir una cosa més profunda hem d'utilitzar aquesta plena atenció, però hem d'anar incorporant altres aspectes que són importants.
Josep Maria?
Bueno, aquest és un tema delicat, eh? Jo m'agradaria ampliar-lo el millor possible, per tant, donar perspectiva. Recordem que l'estat de meditació és la identificació amb un estat basal de la nostra existència. Un estat basal vol dir un estat de silenci profund. Silenci és absència d'activitat. Aleshores, què passa? Que jo crec que hi ha una molt mala interpretació amb el concepte de concentració que té un valor específic. Però nosaltres, quan meditem, no ens concentrem, perquè si et concentres estàs afegint activitat en un lloc que no hi ha activitat. O sigui, l'estat de transcendència cap a un estat de silenci és l'absència d'activitat. Si et concentres, estaràs afegint activitat i nosaltres estem fent la fletxa inversa 189.
Però, permetem, Josep Maria, que faci només un incís fent d'advocat del diable. Però tu no et concentres en un mantra?
No.
Però no. El recites?
No.
Mentalment? No.
És una molt bona pregunta. Doncs per què s'incorpora un mantra? L'estat de meditació és tan senzill, i ho poden provar totes les persones que ens escolten, poden tancar els ulls i dirigir la seva atenció en un estat de silenci. Quan tu dirigeixes l'atenció a l'estat de silenci de la consciència, tota l'activitat baixa. Per això la fisiologia es calma i la respiració es torna molt fina. Però què passa? Que tenim que fer front a tot l'estat de la nostra fisiologia. I passen moltes coses. Venen pensaments, sensacions físiques, cops de somnolència, totes les dificultats que abans hem esmentat. Fa 2.300 anys, o algú se li va ocórrer, digui, escolta, potser això podríem ficar com un sistema, no?, que permeti estabilitzar la nostra fisiologia. Bé, i aquí es va incorporar una tècnica, utilitzant un mantra. L'observació, per exemple, com la que diu el Manel, en la respiració de la meditació vipassana, és una manera de fer-ho. Té unes altres conseqüències, però també és una manera de fer-ho. El mantra, que és molt antic, incorporar un mantra en la meditació permet estabilitzar la mecànica del cervell. Si tu mires els electros, veuràs que funciona mecànicament, malgrat que la persona pot tenir moltes experiències subjectives que poden ser agradables o no, però estabilitza la mecànica. L'objectiu no és concentrar-se en un mantra. De fet, no ens concentrem, sinó que ens acompanya en un procés cap a la transcendència. És seguir el procés del pensament cap a l'estat de dissolució.
Val,
és una mica tècnic, però val la pena detallar-ho.
Sí, ens deies que bé, que aconseguir-ho doncs, no és qüestió d'un dia, no? En molts casos.
Bueno, a veure, meditar és quelcom que es pot assolir instantàniament. Desenvolupar l'habilitat de tenir èxit cada vegada que ho intentes o que ho generes és una altra pel·lícula. Requereix d'informació i el desenvolupament de l'habilitat. I per això necessitem un tempo, un temps, no? Adquirir informació i coneixement i desenvolupar aquesta habilitat.
Ho dic perquè ara ens queden 7 minuts i tornant a l'inici del programa, que parlàvem de, entre cometes, el fracàs en la meditació, la gent que llança la tovallola... Tornem a dir que en moltes ocasions potser és perquè no, a part de que no tenien un guia, no, que els ajudés, potser no han sostingut aquesta pràctica el temps suficient.
Són les preguntes que fas, Gaspar, són boníssimes. A veure, la meva experiència del perquè, quan parles amb les persones perquè tenen dificultats i perquè fracassen moltes vegades en desenvolupar la pràctica de la meditació, és bàsicament per dues coses. Primer, per falta d'informació, i segon, pel temps que suposa. Invertir, per exemple, 40 minuts al dia, no?, en una agenda en la societat actual no és fàcil. I per això molta gent ho deixa per una qüestió de temps.
I perquè tenen la sensació potser que no estan fent res productiu.
Eh? Exactament. I aquesta és la part de la falta de formació i d'informació.
Clar.
Jo voldria afegir, perquè queden molt pocs minuts, i una cosa que a mi em sembla molt important, que és gran part del fracàs de moltes de les persones, per almenys jo he tractat amb centenars o milers de persones, hem treballat el tema de la meditació, llavors gran part del fracàs es deu en aquesta, molts d'ells en l'expectativa que genera. Si tu vas a buscar una cosa en concret i allò no està passant, et genera l'angoixa de que no està passant.
Encara hi deu haver gent que espera el nirvana amb la meditació, no? Que arribarà a estats gairebé d'il·luminació.
Jo vaig estar molts anys meditant buscant una sensació, com aquell que pren una substància perquè vol aquella sensació. I meditava moltes vegades al dia perquè no volia baixar d'aquella sensació i estava tot el dia amb aquella sensació. Que després vaig entendre que això té un nom, no?, que es diu piti, no?, que és un estat d'èxtasi, que et sents tan bé i et sents tan en comú, però això, com que no ho podia transcendir, no podia avançar. Llavors, l'expectativa, l'esperar-se que jo ha de fer això o el desig que m'ha de generar, això és un dels grans entrebancs. Llavors, l'única expectativa que podem tenir, o l'únic objectiu que podem tenir amb la meditació, és dir, l'únic que vaig a fer és poder estar en un estat de consciència tan profund que veuré les coses tal com succeeixen. I ja està.
Josep Maria?
Sí, jo, mira, acompanyant el que diu el Manel, que és molt, 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 molt interessant i molt encertat, a veure, les expectatives és un greu problema, d'acord? Perquè més enllà de l'expectativa és la mecànica del que passa per sota, a nivell psicològic i a nivell fisiològic. Però aquí el que és important, i que penso que els oients haurien de posar en valor, l'objectiu no és meditar. L'objectiu no és meditar. L'objectiu quin és? L'objectiu és millorar la meva qualitat de vida. Si jo faig quelcom, perquè és clar, en estat de meditació m'hi puc estar, jo que sé, una hora, m'hi puc estar hores, m'hi puc estar dies o setmanes en estat de meditació, però això no significa que sigui millor persona. Ara bé, si jo faig una pràctica que després de practicar resulta que agafo perspectiva, millora la meva presa de decisions, resulta que tinc més creativitat, més energia personal, gestiono millor els conflictes, tinc més paciència, més tolerància, més capacitat de respondre de manera serena i em sento més feliç, aleshores estic fent alguna cosa que és útil a la meva vida. Incorporar la meditació per assolir uns beneficis específics, jo crec que això és el veritable objectiu, però perquè sigui útil a la nostra vida. No com la idea que l'objectiu és meditar.
Totalment d'acord amb el que diu en Josep Maria, que no és exacte ni meditar ni anar a assolir. L'únic que sí que és veritat és de que les persones que comencen a meditar i comencen a veure aquests beneficis i aquestes millores, ja no salto tant, ja no m'enfado tant, ja no tinc tanta confusió i soc molt més ràpid, veig les coses amb una claredat mental. Quan començo a veure aquests beneficis, que deia Josep Maria, totalment d'acord, és quan em diu, ostres, això m'està funcionant.
I aquests beneficis, tu més o menys, Manel, abans en Josep Maria ens parlava d'uns mesos, pot segur que hi ha persones que el mateix dia els noten, o al cap de setmanes, però faries una mitjana, tu, més o menys, de temps en què tu vas comprovant que la persona ja comença a notar aquests beneficis?
Mira, si, per exemple, jo et dic, amb empreses, jo que treballo també amb empreses, i llavors, si hi ha un programa de 8 setmanes, 9 setmanes, són 8 o 9 sessions, a partir de la primera sessió, el moment que recollim abans de començar l'altra sessió, sempre fem un d'això, com ha anat, què heu fet, hi ha tot uns deures, i com, les persones ja diuen, no, aquesta setmana ja he vist això, i ho he notat no només amb la feina, sinó a casa, va passar l'altre dia això amb el meu marit o amb la meva dona, o qui sigui, i vaig veure que accionava un altre tipus de resposta. O sigui, els beneficis per mi són immediats. Ara bé, no canvies d'un dia per l'altre. Els beneficis, el que has de ser conscient, aquest és també un dels grans problemes, per això molta gent abandona, que ha de ser conscient què és allò diferent que ha passat des de que has començat a meditar. Encara que siguin coses molt petites. És que no noto que canvi res. A veure, no notes. Ara jo et veig menys angoixada. Bueno, sí, això... Doncs això és el que has de fer conscient.
Clar. fer-ho conscient.
Sí.
Recordo també que tenim un amic de l'Ofici de Viure, que és en Vicenç Aluges, que té la tècnica de la meditació immediata. I avui hem escoltat en Manel Saltó, professor de Mindfulness, meditació vipassana, manelsaltó.com, en Josep Maria Clopés, d'executivemeditation.cat. Doncs, senyors, ho hem de deixar aquí. Com que vosaltres sou experts meditadors, no us preocupareu pel fet de no haver tingut prou temps, perquè m'imagino que ja no sou tampoc perfeccionistes.
Bé, no es tracta del temps, es tracta del valor que aportes en el temps que tens.
Sí, no? De la qualitat més que de la quantitat.
Exactament.
No, en el sentit, bé, tots he esmentat els vostres webs perquè si qui vulgui més informació pugui tenir-la. Nosaltres avui hem fet un tast, tant a nivell, hem intentat que hi hagi moments de profunditat, i d'altres, adreçar-nos també a totes les persones, les que no hagin meditat mai o hagin meditat només una vegada i ho hagin deixat córrer, a tothom. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies,
Gaspar. Josep Maria Clopés.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra d'aquí uns instants, com cada diumenge a l'Ofici de Viure, aquesta temporada, Sergi Torres, un Ofici de Viure que fan possible en Josep Lluís Santissó la realització tècnica, la Núria Ventura la producció i la Blanca Busquets el guió.
Oixo. La intuïció obre les seves portes a través de la meditació.
Gaspar Hernández, l'Ofici de Viure. L'Ofici de Viure, un programa sobre conducta humana. Sergi Torres.
Sergi Torres, tancant l'Ofici de Viure, com cada diumenge aquesta temporada. Sergi, ben retrobat, benvingut.
Gràcies, Gaspar.
Bé, de vegades la comunicació o l'entesa entre persones, amistats, famílies, és difícil, però tu vas més enllà. Tu dius, no ens entendrem mai. És tot un titular, aquesta afirmació. Què vols dir, Sergi?
Sí, no és una maledicció, en realitat, sinó que és una afirmació que ens pot servir molt justament en aquells moments en els que intentem que l'altra persona ens entengui. Quantes vegades hem tingut la sensació de que l'altre no ens entén? Quantes vegades hem tingut la sensació d'haver-nos d'esforçar perquè l'altra persona ens entengui? Sense adonar-nos compte de que el que estem buscant en realitat no és tant que l'altre ens entengui, sinó nosaltres tenir aquesta sensació d'haver estat rebuts per l'altre. Però en converses on les parts que conversen estan defensant el seu punt de vista o estan defensant el que estan comunicant, es genera un tancament que impossibilita la comunicació, perquè comunicar és un aspecte particular o anecdòtic, en realitat, de la comunió. Per nosaltres, els éssers humans, és molt important la comunicació i és una de les nostres eines més preuades. Però darrere d'això hi ha un intent de trobar-te amb l'altre, de trobar-te amb l'altre, no de que l'altre t'entengui. Aleshores, si en una conversa podem veure a l'altre com una part de mi i puc utilitzar aquesta capacitat de comunicació que tenim tan meravellosa, descobriré que hi ha una espècie de distensió interna en què ja no necessito que l'altre m'entengui, sinó que jo també estic obert a rebre l'altre. I se genera un ambient de conversa on els dos estem aprenent dels dos. D'aquesta manera, per exemple, el terme acord ve d'acordis, que és cor. O sigui, un acord a vegades l'entenem com jo deixo anar això, tu deixes anar això i trobem un punt mig. No necessàriament. A tots els punts que cada un comunica o comparteix o els punts de vista que cada un de nosaltres presenta poden ser inclosos i poden ser descoberts per l'altre, però sempre des d'aquest espai d'apertura. Per tant, mai ens entendrem, és una manera de dir, deixo d'intentar que l'altre m'entengui i m'obro a aquesta escolta interna. Aquesta escolta interna és aquesta apertura de cor que em permet que la comunicació es transformi en comunió. I aquí és on neix un altre sistema de compartir que la majoria de persones encara no coneixen.
Per tant, ens podem trobar encara que en la superfície no ens entenguem. Encara que, per exemple, doncs, siguem de dos partits totalment diferents i oposats.
Exacte, totalment. De fet, l'acord pot estar també, pot incloure el desacord. És a dir, estic en desacord amb tu i estic d'acord amb aquest desacord, perquè enriqueix la relació.
El problema és quan ens identifiquem amb el nostre punt de vista.
En aquell moment passem a defensar el que estem expressant, i no només a defensar-ho, sinó que estem pretenent que l'altre també s'afiliï a les nostres idees. I pot ser algo tan concret, Gaspar, com que l'altre entengui que el fill l'hem d'educar d'aquesta manera, que el fill l'hem de parlar d'aquesta manera. Aquesta espècie de consens que a vegades busquem, si defensem el nostre punt de vista o les nostres idees, no genera aquest acord que prové del cor.
Sergi Torres, moltes gràcies. Que tinguis molt bona setmana.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Gràcies també a les oients i als oients de l'Ofici de Viure. Una abraçada.